quart de 10 comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres, a l'estudi Ramon Barnils, ja hi són el Marc Monell i el Jordi Mulgó. El Jordi Mulgó i el Marc Monells, molt bon dia als dos.
Bon dia.
I estem a l'espera que també s'incorpori aquesta tertúlia Antoni Ramon. Ahir vam tenir ple municipal, un ple municipal que va tenir com a punt més emotiu el comiat de Ferran Villasenyor, que va deixar l'acte de regidor al ple. Recordem que tampoc serà candidat del PSC, i vam tenir diverses mocions, diversos punts que es van tractar. Per exemple, Sant Cugat es va sumar, volíem dir, a la condemna als atemptats de França amb una moció institucional. També va haver-hi llum verda per iniciar els tràmits per construir una escola d'educació especial. I una altra de les qüestions que es van tractar i que també va generar més polèmica va ser que l'equip de govern va tombar una proposta del PSC per crear nous consells de barri. En concret, el PSC volia planificar la creació de consells de barri de Volpelleres i Can Mates, a més de grups territorials específics de Can Borrull, Sol i Aire i Can Barata. La moció del PSC va rebre el suport del PP, Iniciativa i la CUP, però els vots en contra de l'equip de govern de Convergència i Unió, que tot i això va reconèixer que hi ha la necessitat de crear un estudi de seguiment d'aquests òrgans, dels consells de barri, però no creu que calgui especificar quins territoris requereixen nous consells. No sé, com a veïns i com a també, en aquest cas, política ha estat a l'MD, no sé quina valoració fan dels consells de barri i si consideren que s'hauria d'haver-hi un replantejament o els que ja funciona o introduir algunes millores o si s'ha de replantejar la participació ciutadana en general. Perquè no sé si el fet d'estar en un espai presencialment cada X temps per debatre els temes és la forma de fer participació ciutadana en ple segle XXI, com potser hi ha altres alternatives com xarxes socials, fòrums, webs, etc, etc. Marc, que tu això d'internet domines.
Sí, home, la participació ciutadana és una paraula que ha estat una paraula màgica en els últims anys i que ara pren sentit amb tot el que és la nova política, no? Aquesta crisi de valors, d'ètica i de savoir-faire de la política, que no és una cosa que afecta només a unes forces determinades, sinó que afecta, és un terratrèmol a tota la classe política i que els indicadors marquen la desconfiança en la política. Per tant, d'entrada, més transparència i més participació, sí. Ara, dit això, també és veritat que quan estàs al govern i quan estàs a l'oposició, el plantejament és totalment diferent. Quan estàs a l'oposició, ho fa servir per desgastar o per fer servir aquests plantejaments per ser més punyent amb l'acció de govern, i quan estàs al govern, doncs, tot i que ho pots veure bé, però dius, a veure com ho farem, quan em costarà, sobretot, serà un lloc on t'aniran els quatre de sempre a tirar-me d'arts, i per tant, en tot cas, ara, potser a 4 mesos de les eleccions, no té molt sentit començar aquest plantejament de nous consells. Un replantejament de la ciutat i de la participació, ja et dic, la nova política va cap aquí, cap a fer que la gent participi. Ara, d'aquí a muntar reunions, depèn de quines estructures i amb quins barris, perquè si amb uns i no amb els altres, això evidentment ha de ser una cosa més de consens de ciutat, i la lògica a mi em diu és que ha de ser una cosa que comenci amb un mandat nou. Ara, muntar això, quan es muntaran ja amb clau directament electoral, potser no té molt de sentit.
Jordi, tu que has estat implicat a moviments veïnals des de fa temps.
Home, a veure, des de la meva perspectiva del moviment, a mi em sembla, de primera, que els consells de barri s'haurien, jo donaria una miqueta més de temps per veure què és, com acaben de funcionar, perquè no és tampoc una cosa que faci 20 anys que està funcionant. Les crítiques d'aquests consells que arriben a la gent, crítiques principalment, jo crec que són constructives, és la poca eficàcia o eficiència de les coses que es comuniquen, però amb tot, jo crec que potser sí que la participació s'hauria de començar a replantejar, veure que no sigui tant un joc polític com pot ser un ple municipal, sinó un joc de veïns envers els servidors de l'Ajuntament i veure d'anar solucionant els temes puntuals que hi poden haver a cada barri. Jo, el compartiment del territori, a mi em sembla sempre positiu, és a dir, fer-ho més petit en el sentit de que els problemes són molt concrets. Volpelleres pot tenir uns problemes que a la millor, doncs, el barri del Monestir no té. Aleshores, compartir-ho amb Barri del Monestir, amb Collfabà, amb no sé què, jo ho veig tot molt espès, perquè la problemàtica ha de sorgir de baix, de baix cap a dalt. Vull dir, i s'ha de veure, s'ha de planificar. Jo crec que seria un moment de començar a reflexionar a partir després de les eleccions municipals d'aquest any en profunditat, perquè els consells de barri no és tot negatiu el que hi ha moltes coses que són positives.
Sí, que però nosaltres sempre a les notícies de cuba.cat hem decidit al final de les cròniques o de les notícies posar quanta gent hi va als consells de barri, perquè és una dada més, de veure quina assistència de públic hi ha, i hi ha dies que fins i tot és que ens fa vergonya escriure perquè ja són 7-8 persones.
I si apuntessis qui són,
no,
encara faria més vergonya.
No, i anava a dir, i si apuntessis els que no són de partits polítics...
Seria entre 0 i 1, no?
No, per això.
Aquesta seria una part de la reflexió, és dir, aquest falta d'interès és per què? Perquè són inoperatius, o per desídia de la gent, o per què? Per què es dona això?
Toni, molt bon dia.
Bon dia.
Estem parlant dels consells de barri, arran d'una moció que es va tractar ahir, que es va tombar del PSC, que volia crear o planificar la creació de consells de barri a Volpelleres i Can Mates, i que també es treballés possibles grups territorials específics de Can Borrull, Sol i Aire i Can Barata.
A veure,
i estan parlant més en general, més enllà de la proposta.
Si comencem, anem a lo concret. No em sembla malament plantejar doncs que barris o zones de la ciutat doncs que tenen algunes característiques especials doncs s'hi creïn, no sé si consells de districte, no sé si aquesta hauria de ser la fórmula, però sí alguns grups específics doncs de treball. Volpelleres, Can Mates, barris nous, un dels dos a més Volpelleres, doncs no amb l'ocupació desitjable. Per tant, això fa minvar que s'instal·lin comerços, que s'instal·lin serveis, doncs tot això, analitzar-ho amb els veïns. És evident que l'Ajuntament no té la vareta màgica per solucionar això, però com a mínim els problemes que es puguin derivar d'aquí, doncs mirar com es poden anar solucionant, no? Ja no cal dir doncs a Can Borrull o a altres zones doncs que de fet quan ha calgut ja s'han fet taules de treball, però la reflexió jo la faria més enllà, de dir, la meva experiència personal dels anys que vaig estar dedicat a la cosa pública, crec que els consells de districte, ni abans ni després, jo he viscut abans del ROM i després del ROM, diguéssim, podem dir que no han funcionat, ni uns ni altres. Sí que recordo com a operatius i realment dialogants, on s'arribava a acords i realment a compromisos, sempre que són grups de treballs específics. O sigui, quan tu et reuneixes amb els veïns per parlar d'un tema concret o d'una àrea concreta de l'Ajuntament, hi ha un diàleg doncs, molt més fluid, molt més franc, i realment molt més operatiu. Consells de districte on a vegades es reprodueixen debats de ple, on la gent va a marcar perfil i les queixes es van enquistant perquè no hi ha ningú que les solucioni, doncs això és absolutament inoperant. Per tant, podem crear òrgans de participació, però si no ens la creiem i no la fem operativa, doncs difícilment funcionaran. Per tant, jo sempre he apostat més per taules de treball i per tenir un diàleg molt més de tu a tu amb aquell tema específic amb els veïns afectats, i a poder ser en presència del polític i del tècnic. Important, la parella. El polític ha d'agafar els compromisos, ha de defensar els pressupostos, el tècnic ha de parlar de si allò és possible, si no és possible, o quin ventall de possibilitats hi han per tirar endavant una proposta o una altra, no? I d'aquesta manera ja tancar al màxim l'acord, perquè si no, és que vaig parlar amb el director de l'àmbit, no, és que jo vaig parlar amb el regidor de Tor, llavors és un cachondeo.
Algun comentari més?
No, jo també crec que és una participació avui en dia té un sentit molt diferent de intentar reproduir els esquemes antics. Per tant, la participació s'ha de fer des d'una mentalitat de govern obert i de transparència. Per això hi ha eines molt potents avui en dia. Si el 90% de la població de Sant Cugat té connexió a internet i un tant per cent molt fa servir les xarxes socials, doncs hem d'anar cap a buscar altres llocs que et permet participar des de casa teva. La gent anar a reunions de barris, que vés a saber el que et trobes, la durada que té, i quan tu només vols saber com està la farola d'X, o vols que hi hagi una iniciativa per gossos, o vols que l'escola no sé què, és que avui en dia és molt més fàcil que tot això, que anar amb un consell de barri, amb uns òrgans institucionals. No, perdona, jo tinc una proposta ciutadana, la vull fer arribar als qui manen, vull que la gent sàpiga que jo proposo això. Avui en dia s'estan implementant i per això hi ha organitzacions a nivell internacional també, i jo crec que Sant Cugat en aquest sentit també serà més tard o més d'hora, però participarà en aquest moviment de ciutats que fan de la participació una realitat fent servir les noves tecnologies.
I que a més la participació no s'ha d'entendre, com masses vegades passa, i això és el que jo crec que desenganta el veïnat, com una carta als Reis. O sigui, crec que els veïns, igual que els polítics, hem de ser conscients que la participació doncs, vol dir plantejar unes problemàtiques, plantejar unes demandes, analitzar-les, pros i contres, i donar una resposta, contestar. El problema és que moltes vegades no s'ha contestat, i més d'una vegada, quan he estat a l'altre cantó, diguéssim, quan he estat al cantó veïnal, li he dit a alguns dels responsables de l'Ajuntament, escolti, pot dir que no, és legítim dir que no, però argumenti-m'ho, i a partir d'aquí discutim. Llavors, jo crec que el que s'ha pervertit la processos de participació amb obrim com una mica un observatori a veure la gent que opina, a veure la gent que demana i a qui ens quedem. No, si analitzem-ho, parlem. Torno a dir, el binomi responsable polític i el responsable tècnic junts és interessant, perquè a vegades hi ha propostes que o no són competència d'un ajuntament o seria impossible sí. Tècnicament d'aplicar en el municipi per tal com és, o pel pressupost que tenim, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs discutir-ho i creure'ns-ho, si no, no ens en sortirem. I si les noves tecnologies, com deia el Marc, han de permetre codecidir moltes més coses, però veient el resultat final, si no es veu el resultat final, ja podem organitzar tots els consells de districte o consells sectorials que vulguem, que no tiraran endavant.
Jo crec que la participació s'ha d'anar ampliant cap a aquestes mires, no? És a dir, a veure el problema de la farola, el problema de l'asfaltat d'un carrer, el problema de falta d'alguna cosa, totes aquestes coses, com diu el Marc, a través de les xarxes i a través d'això es pot donar un impuls diferent del que era fins ara. Però també és que no oblidem que la participació també és planificar de cara al futur. És dir, és veure una necessitat, i aquí estaria la grandesa, és que si el veïnat hi veu una necessitat de començar, el que deies, és a dir, a començar a negociar, a començar a veure com es pot fer, a veure quina adreça, quina direcció agafen les coses, a discutir-ho. I això, en fi, no és que hi hagi una farola que no crema, sinó que senzillament és que hi ha una planificació, una manera de veure dels veïns, que s'ha de consensuar amb els polítics, que per això estem. Vull dir, clar, aquesta és realment la participació que jo suposo que es desitja. Perquè si no, després arribem, que sense la participació, des de l'Ajuntament es pot fer una proposta, o des de les associacions de veïns es poden fer una proposta, i resulta que són incompatibles. Jo que sé, ara se'm ve al cap la qüestió de l'avinguda de Cerdanyola, amb veure què fèiem, si la fèiem peatonal, si no la fèiem peatonal. Clar, vull dir, com que el veïnat tampoc estava dividit en aquest sentit, el que fos, no es va planificar, no es va parlar, no es va veure un projecte de futur de dir, escolteu, farem d'aquesta manera, d'aquesta manera, d'aquesta manera. Cada un es va quedar defensant els interessos propis, que són tots legítims, i aquí ja està la qüestió de la negociació i de la participació, i en allà s'ha quedat com s'estava. Això és el que no pot ser. És a dir, jo crec que la participació ha d'anar amb un caire molt més obert que el que ja ens ha solucionat les xarxes. Vull dir, si jo tinc un problema de farola o tinc un problema de recollida d'escombraries o no sé què, m'és superfàcil, des del telèfon, des d'una xarxa, des d'un correu electrònic, de notificar-ho a l'Ajuntament o al departament tècnic que correspongui. Això és molt fàcil.
El problema en aquest país és que tendim molt a burocratitzar i institucionalitzar molts temes, no? I el que hauria de ser una cosa com una solució, si ho plantegem com un recurs, acabarà sent una estructura més... No. No una estructura d'estat, no, una estructura més burocràtica, que per resoldre algun problema puntual muntem tot un funcionament que és molt més fàcil a vegades enviar un missatge, ja sigui via mail, via Facebook, via WhatsApp, un canal nou que existeixi, i es pot solucionar o no, que no, espera que convocarem, ho posarem a l'ordre del dia, d'aquí 15 dies es farà l'altra mesa, després entrarà el torn de prems i preguntes, vull dir, entrarem una dinàmica que és perversa, quan avui en dia la cosa ha de ser molt més ràpid i molt més àgil.
Però moltes vegades en l'audiència pública que hi ha abans del ple, quan no intervenen els polítics sense representació, que són els que normalment van allà a fer la seva pregunta i a fer-se veure, deixar-se veure, moltes vegades són veïns que han intentat fer arribar una proposta, una queixa, una demanda de millora pel seu carrer, i han vist que no han tingut resposta, la resposta ha estat nul·la, no els han solucionat el problema, i com a últim recurs arriben a l'audiència pública, que no és precisament
sí,
precisament
sí, el lloc. Però qui són els que arriben allà?
Els cremats.
Els, no, bueno, bueno,
els que han vist que no els han solucionat el problema.
I els que són més persistents.
I això es pot aplicar al Consell de Districte.
Però jo, del que estic parlant, la nova política, el que ha de ser és que tothom ho pugui fer. No només els tios i les dones que són molt persistents o que saben que anant al ple una hora abans aniran allà i al final, si s'esperen 45 minuts, els hi donaran hora i podran tenir el seu minut de glòria per explicar el seu cas. No, no, és que tothom que tingui una queixa ha de poder tenir un canal ràpid i realment obert per dir, no només els més persistents o els que siguin en els barris on hi ha un Consell de Districte i que sàpiguen en temps i forma com es convoca. No, 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 és que ha de ser una cosa, realment el govern obert és que tothom pot accedir a les, no només a les dades obertes, sinó participar i fer arribar propostes, i l'administració ha de tenir el deure de poder-les canalitzar en positiu o no, depèn dels recursos.
No, jo separaria, d'acord amb el que dius, Marc, però separaríem qui es queixa, el fanal no funciona, tinc un forat davant de casa, els contenidors X, això no és participació.
Sí, sí, però entren els mecanismes de participació.
Això no és participació, això és comunicar doncs que en el teu barri, en el teu carrer, doncs hi ha un problema. Participació seria doncs, dissenyar, quan al seu moment es dissenyava la vianantització del centre, dissenyar nous equipaments, dissenyar noves polítiques, com es va fer ara fa relativament poc amb el pla d'inclusió. O sigui, participació
bueno,
és
que
anar dissenyant el futur de la ciutat, una queixa és una queixa.
És una part del govern obert, diguéssim, que és el que realment interessa, perquè a mi, mira, si ara no hi ha cap tema pel qual participar, però a mi m'interessa resoldre un tema puntual o fer expressar la meva opinió, és un tema d'un govern. Llavors, és que participació no estarem cada mes dissenyant el futur de la ciutat, planificar els equipaments, vull dir, el que es tracta és de que realment l'administració sigui molt més permeable allò que la gent vol i la gent demana.
No, i que es vegi el resultat, o sigui, sigui en positiu o en negatiu, però argumentat i treballat. El que no pot ser és que quedi, doncs, allò, bueno, l'has deixat d'anar.
Exacte.
I allà queda, flotant per l'aire, i ningú recull, ningú contesta, i llavors, bueno, jo crec que això és el que ha fet doncs, que ningú consideri útils i operatius els Consells de Districte, malgrat que sóc el primer que dic que hauríem de canviar el sistema de participació. Vull dir que al final la participació dependrà de si els governants són més o menys dialogants i tenen més o menys ganes de treballar conjuntament amb la ciutadania. Però la ciutadania també ha de fer l'esforç d'informar, d'informar-se, de documentar-se, de treballar, i això ho ha de facilitar l'administració. Jo crec que és molt interessant que en els processos de participació la gent acabi coneixent a fons, no només dir s'ha d'asfaltar el carrer, no? Pues asfaltar el carrer val tant, i els fanals que posarem valen tant, i els bancs valen tant, però tenim un pressupost fins aquí. Què prioritzem, què no prioritzem? Hòstia, coses útils. I al final, a casa teva, si vols fer una reforma o vols fer obres, vas exactament el mateix, de dir, m'agradaria fer això, vinga, què costa cadascuna de les coses? I a partir d'aquí decideixes, doncs mira, tu saps què? Pinto i canvio els panys de les portes, perquè no arribo més. Bueno, doncs parlem-ne, si estem contents fent això. Jo crec que és l'interessant és també saber què costa la gestió d'una ciutat, tant en serveis públics com en material, en mobiliari urbà, en asfaltat de carrers. Jo crec que és interessant aquest exercici del que més bon record guardo és ser conscient, no, del que costa el dia a dia d'obrir la persiana, diguéssim, de la ciutat, que funcioni, exactament, arreglar-la. És que no, ser conscient de tot això.
Justament aquesta setmana hi ha el Congrés de Govern Digital a Barcelona, dos dies, dimecres i dijous, que segur que Sant Cugat hi participa, però és que hi ha més de 1.000 inscrits d'administracions públiques precisament per això, no? I un dels temes és aquest, no? És fer que la ciutadania participi en aquestes formes de govern digital a través de les diferents plataformes, d'iniciatives, d'apps, de tot tipus de solucions que permeten això, no? Realment un govern digital, que és el nom de la és el nom de la iniciativa promoguda per les institucions públiques. Hi haurà la vicepresidenta del govern, hi haurà la Diputació, hi haurà tots els ajuntaments, però bàsicament és en aquesta línia. Dir, bueno, i una de les riqueses és que això es nodreix bastant amb una forma bottom-up, que en diuen, no? És a dir, que surt de moltes iniciatives, en lloc de sortir realment de dalt de tot d'una administració central, sinó que els propis ajuntaments o les empreses o els emprenedors que van proposant solucions per les ciutats, que fan que realment aquesta iniciativa de govern digital el que assoleix és això, no? Que hi hagi un govern obert en el sentit que la gent pugui participar i pugui realment ser part del que està passant a les ciutats, no?
evidentment, això seria una, però això s'ha de posar sobre d'una taula, és a dir, hi ha un moment que tot això s'ha de discutir, és a dir, és perfecte que la gent col·labori, que la gent doni iniciatives, hi ha d'haver unes persones que la recullin. Una vegada recollides, posem-ho damunt de la taula directament cara a cara, perquè és que si no dona una sensació etèria, no... A veure, jo necessito veure si és necessària l'alcaldessa, sí, o necessito veure el regidor, o necessito veure el tècnic. Però, clar,
el problema és que demana la gent, sobretot, és la comunicació i fer arribar les propostes, queixes, idees.
Evidentment.
El que té, al final, la responsabilitat de governar és el que prendrà les decisions. L'important és que arribi i tingui sobre la taula i la gent se senti escoltada i diu, d'acord, ja sé que tenim aquest problema, i aleshores el que governa durant 4 anys ha de saber si pot dedicar tot el pressupost a les iniciatives que li han vingut perquè un grup de veïns o una persona doncs ara li ha plantejat, o ha de ser coherent i no moure's ni un mil·límetre del que tenia fixat. No? Aquí està la gràcia de governar, no? Que tens que anar prenent decisions,
sí,
però no es pot discutir tot sempre en tot moment. Hi ha un moment que diu, vinga, ara anem a decidir quin model volem, doncs al maig hi haurà les eleccions i serà el moment de plantejar aquestes coses.
Això és un model polític. No, és més, o sigui, a veure, des de l'Ajuntament poden rebre totes les iniciatives que vulguin, però una vegada rebudes les iniciatives, ja ho dèiem abans, poden ser un sí o un no. Però això s'ha d'explicar, perquè si no tens la sensació, com a veí o com a ciutadà, de que, clar, arriben allà, si han decidit que no ho diuen a ningú, i si han decidit que sí, ho veus per conseqüència.
En aquest sentit, fa dues setmanes va aprovar la llei de transparència al Parlament de Catalunya, que torna a canviar el tema del significat del silenci administratiu, que si en un mes no et contesten una iniciativa o una pregunta, torna a ser... En principi, això és el que diu la llei, que em deia l'altre dia un diputat que ens havien passat de progressistes acceptant-ho tot i que després el problema es tindran les administracions, perquè ara torna a ser vigent el silenci administratiu positiu, que si en un mes no t'han contestat és que sí. Clar, això, els que estan gestionant el dia a dia les administracions, depèn de quines preguntes o quines iniciatives et plantegin, tens un problema o acabarà generant en un... De moment dic que no, després ja ho veurem, no? Perquè... A vegades la realitat de les administracions és la que és, no?
Sí, sí.
Però sí que és un pas molt interessant aquest de la nova llei de transparència, perquè realment el que vol és agilitzar això, no?
Aquí estem.
Que dius, escolta, si no et dius res, és que no, perdona. Si no em dius res, és que sí.
Exacte.
Escoltin, han vist Ciutat Morta?
I tant.
Sí, sí.
Per la tele i per internet, el trosset que faltava.
No, es pot opinar
No sencera cas... per una qüestió de menors corrents pel menjador de casa, diguéssim.
Estàs exhibit.
Queda clar, no?
No, voldria parlar amb vostès del documental i de les conseqüències que ha tingut, perquè l'emissió d'aquest dissabte ha tingut ja efectes immediats. L'Ajuntament de Barcelona, a petició de l'alcalde, presentarà un escrit a la Fiscalia per demanar que valori si el documental aporta noves proves que permetin reobrir el cas del 4F, que s'hi denuncia. La Fiscalia ha dit a TV3 que no n'hi ha prou amb aquest document per reobrir el cas. Per tant, no actuarà d'ofici si no s'aporten proves noves. L'Associació Jutges per la Democràcia també considera que és molt difícil que es revisi el cas 4F si no apareixen nous documents o testimonis. Es podria reobrir, per exemple, si apareix la persona que en el documental es diu que tenia informació sobre qui hauria pogut tirar el test que va ferir la gent de la Guàrdia Urbana. Molt resumidament, 5 persones van ser detingudes, jutjades i acusades de tirar un test sobre un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que intervenia en una operació per desallotjar un edifici ocupat de manera il·legal i on es feia una festa al barri de Sant Pere de Barcelona. L'única noia acusada es va suïcidar en sortir de la presó, tot i que asseguren i reasseguren que ella no estava en els llocs dels fets. El documental recull el testimoni de 3 dels acusats i també les tortures que van patir, les incongruències de tot el procés judicial. Això és una notícia de TV3. Vaja, el cas ha sortit ara més que mai a la llum pública, tot i que són fets del 2006 i que el documental es va fer el 2013 i que ja estem al 2015 i que després de diverses mobilitzacions i pressions ciutadanes, doncs TV3 a través del 33 va emetre. Alguna valoració de tot plegat?
Jo vaig posar el dilluns una piulada al Twitter relacionant dos esdeveniments d'aquest cap de setmana que no tenen res a veure, però que sí que que són, que a mi m'han fet reflexionar aquest cap de setmana, que és, per una banda, el documental, que ja feia dies que també pel Twitter corria el vídeo, i ostres, mira tal, ostres, l'has vist, ostres, el faran, i pigolades demanant, i whatsapps dient a la gent, animant a que veure, que veiés el documental, i així ha sigut rècord al Canal 33.
570.000 persones del 33.
Exacte, del 33, que és un, quasi un 20%, o alguna cosa així, una cosa molt, molt, molt important, eh? I a més dels que han vist els 5 minuts, diguéssim, retallats pel YouTube. Aquest va ser el primer impacte que realment, el que dèiem, no? La línia de l'obertura, de la transparència, de la que s'han de revisar coses, jo crec que en un estat català, ara me'n vaig una mica, però que tingui realment un fiscal de l'estat, una persona, fins i tot com el Ribó, no? Que ja ha començat a estudiar amb molta rigor i molta rapidesa, que jo que he treballat a l'administració el coneixíem per això, no? Perquè és una persona que, sigui del color que sigui políticament o que hagi estat, realment quan entra en un tema s'hi posa, no? Doncs Catalunya necessitaria en aquest cas una estructura d'estat en aquesta línia, no? De dir, escolta, des de l'estat veiem que el fiscal de l'estat català, que això és un tema que s'ha de revisar, eh? Encara que hi hagi una sentència en ferm o que sigui això als Estats Units o algun altre lloc, segur que podria ser, però aquí tenim un sistema judicial tan és tan un monstre en quant a magnitud i revisió que els propis jutges et diuen i els propis advocats diuen, ui, això per revisar és impossible, ja deixa-ho. Quan tothom veu, diu, ostres, quina injustícia que s'ha fet, no? Aquí no tenim la pena de mort i no pot passar com a altres llocs que una persona l'executen i al cap dels anys s'ha vist que, ostres, que no ho era, eh? Però tenim aquests casos que poden estar condemnats i la presó i, uf, no revisarem pas el que ha dit un sacrosanta jutge, perquè clar, no es pot revisar això, no, perdoni, clar que s'ha de poder revisar si hi ha un error o en aquest cas, no, que si no surt un nou, bueno, no sé, jo crec que ha d'haver-hi algú que pugui dir, escolta, tornem a parlar això perquè igual sí que és diferent. Deia que al cap de setmana jo havia fet una, com tothom o com molta gent ha vist el programa del Ciutat Morta o parts, i és un tema molt, molt sensible i molt per tenir en compte, i també vaig seguir, perquè havia estat convidat, a la cerimònia de la comunitat jueva israeliana de Barcelona dels atemptats de París, que a Sant Cugat van convidar, com que tenim aquí l'escola Hatikva, i van arribar bastanta gent de Sant Cugat, algun regidor també de l'Ajuntament. I també és una cerimònia que a part de ser molt, molt colpidora, doncs també ens fa reflexionar en el moment que estem vivint, no? Són diametralment oposats, potser, els col·lectius en els quals s'afecta, però sí que és una mica el reflexe de la societat que estem vivint, no? Que en el fons estem sent conscients de que s'estan removent coses, no? Que estan passant coses. Tot el tema de París, doncs, jo crec que sí que ens ha afectat. Avui he passat per davant d'una escola aquí i hi havia més policia que dic, ostres, què està passant, no? O què pot passar, no? Hi ha com unes... Vull dir que estem vivint temps que no són... No són per d'estar indiferent amb tots aquests fenòmens.
Més opinions. Jordi, tu sí que el vas veure, no?
Sí que el vaig veure. A mi el que em va impactar més va ser el fet de que alguna persona durant tota la tramitació hagi pogut modificar els informes, perquè com és possible? Nosaltres hem de confiar en la policia, sigui quina sigui, sigui la Guàrdia Urbana, sigui els Mossos, sigui la Nacional, el que sigui, hem de poder confiar i hem de saber que aquesta gent han de donar informacions veraç. Després ja investigaran, després ja ho aclarirem, però dona la sensació de que, bueno, que tot estava molt orquestrat, o la inoperància de la Guàrdia Urbana. És a dir, si no és capaç de dominar la festa d'un edifici a dins d'un edifici i llavors per justificar-se agafa la gent que hi ha al carrer, doncs ja, és que allò...
Que tampoc es pot criminalitzar tot un col·lectiu o tota una institució. Jo sempre dic amb els polítics que hi ha un percentatge de corruptes, de xoriços o de gent que fa malifetes igual dintre dels polítics, dels metges o dels policies o dels professors universitaris, que hi ha gent que realment no actua professionalment o fins i tot roba en totes les professions.
No, jo,
però d'aquí a dir que tota la Guàrdia Urbana de Barcelona...
No, els agents no són els que fan els informes, el primer informe el poden fer, però és que hi ha un responsable per sobre d'ells. I aquí hi havia un director de la Guàrdia Urbana de Barcelona que és el que va acabar donant les pistes falses. a veure, què passa? Sí, sí, no, és que la Guàrdia Urbana no passava bé la informació que tenia? O és que...
Algun agent o algun responsable, que per cert, quan va entrar l'alcalde Trias, va canviar tota la cúpula de la, de sí, la policia.
Aquest senyor, que és precisament el tros censurat del documental, que passa la informació a l'alcalde Clos, i que l'alcalde Clos es demostra en el documental que diu dues versions diferents d'un dia per l'altre, aquest senyor està a Gavà treballant a la policia municipal de Gavà en un càrrec en què guanya 70.000 euros a l'any.
Sí, sí.
I ara no tinc el nom davant, el que es diu Victor, no el diré perquè no encara m'equivocaré, però vaja, que aquesta persona que passava la informació va saltar, però que continua en un lloc de responsabilitat.
Va saltar per un altre tema, també.
Sí, per l'operació Macedònia, etc, que és el que surt en el documental, però vaja. Ara, jo fos policia, i fos un policia honrat, i jo seria el primer interessat a saber què va passar realment, perquè si no la imatge dolenta que té la societat del cos m'acaba afectant a mi, que sóc un policia honrat. I vaja, això queda sobre la taula.
Bueno, és que en el mateix documental ho veureu, vull dir, a tot arreu, el que és Guàrdia Urbana normalitzada està per sobre de les ordres. En el mateix reportatge se sent, escolteu, poseu-vos el casc, que estan tirant coses des de dalt. Vull dir, aquí també és responsable per sobre de la Guàrdia Urbana. Jo no em poso amb la Guàrdia Urbana, em poso amb les responsabilitats que hi van haver a partir d'aquí. Perquè per això hi ha un senyor que mana, per això hi ha un senyor que fa uns informes, per això hi ha una altra persona que ha d'investigar, però el que no podem fer és això, donar la sensació d'una trama, d'una trama. Això també va passar, si no recordo malament, amb uns bars que hi havia, no recordo on, que al final van acabar acusant d'un senyor que estava cobrant diners. De la Guàrdia Urbana. Jo no dic que tota la Guàrdia Urbana...
A tot arreu hi ha pomes podrides?
Evidentment. Evidentment, però és que això és greu. Això és greu. És dir, si estaven tirant coses de dins de la casa, no detinguis la gent del carrer. Si l'has de tenir, que sigui per una altra cosa, no pas per el que tiren. Detin-los perquè estan en un lloc, perquè han fet no sé què, perquè no sé quant. Perquè això és enganyar. Perquè ara com li diem al jutge? Què li diem al jutge? Perquè el jutge va tenir uns informes equivocats. Diguem-ho així, equivocats.
A veure, no... No el vaig veure sencer, o sigui, fragments i el que he anat llegint. Vagi per endavant. El que s'intueix, no? Jo, quan deies, que hi ha tota com una orquestració... No ho sé. El que veig és que hi ha com... O sigui, entrem en una espiral, hi ha l'incident davant de la casa, el guàrdia urbano ferit, i a partir d'aquí la mateixa policia reacciona, jo crec, que de manera absolutament desproporcionada i crec que de manera molt inconscient, o sigui, en el moment que s'intueix, no? Del moment que hi ha un company ferit, a partir d'aquí perdem el nord i anem a sac perquè han ferit un company, o sigui, una cosa que això s'ha de tallar d'arrel, aquestes actituds en els cossos policials, i a partir d'aquí entrem ja en una espiral on ningú acceptarà l'error o la desproporció, i a partir d'aquí ens anem tapant els uns als altres, i fins i tot el paper de la jutgessa deixa molt que desitjar. Per tant, o sigui, hi ha molts àmbits, malauradament, de la cosa pública a censurar o a millorar o a arreglar, que aquest reportatge ens ha plantat a la cara. O sigui, són aquells temes, doncs, que alguns col·lectius, doncs, perquè vesteixen d'una manera i porten els cabells com els porten, doncs els tenim menys tinguts i, bueno, alguna cosa haurem fet, no? Això, el pensar general, de la societat és aquest, bueno, pots comptar uns ocupes, etc, 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 el cas queda totalment sumort, aquestes persones, doncs, compleixen les penes de presó, recordem que en Millet és a casa i molts altres. I, clar, per sort, doncs hi ha hagut gent amb ganes de tirar endavant aquest projecte, un micromecenatge, és una realitat el documental, i per fi la societat se'ns planta a la cara una cosa que no ens agrada gens, i que, menys mal, que hi ha hagut una reacció. Malauradament, hem hagut de tenir 500.000 persones davant del televisor, però, bueno, per sort hi han sigut, i a veure si comença a servir per canviar les coses. No és el primer cas que un regidor, un polític, un conseller fins i tot, dona una versió a premsa a partir d'un informe que per aquest conseller, per aquest regidor, per aquest alcalde, és oficial.
Home.
I és un informe fals. No és la primera vegada. Per tant, jo entenc, doncs, que no podem parlar, de que tot el cos policial...
No,
però
en
sí
absolut.
Que caldrà fer molta de feina de cara a als comandaments i de cara a tota una formació i a un reciclatge dels cossos policials, però d'una manera absoluta, eh? I el que no pot ser, ja et dic, no el vaig veure sencer, per tant, disculpes, però el que intuïa, amb el que he vist i llegit, és això, de que en el moment que hi ha un guàrdia urbana ferit, a partir d'aquí comença una carrera, allò de despropòsits, a veure quin la fot més grossa i on es perd el nord, i això no pot ser. O sigui, els cossos de seguretat han de ser professionals, i sí, en els seus serveis, un company pot ser ferit, sí, és veritat, doncs a partir d'aquí reacciona de manera proporcionada.
Exactament. Veurem, perquè això, vaja, tindrà cua, vull dir, perquè a més les reaccions...
Ho tindrà, perquè...
I sobretot també pels partits que governaven en el seu moment a l'Ajuntament de Barcelona, i alguna acció més que es veu, no?, de l'alcalde Trias condecorant el personatge aquest que passava la informació, etc. I a mi el dubte que em va quedar del documental, de fet dos dubtes, o inquietuds, a part del cas en si. Un és que hi ha un moment en què recorren al Suprem, a uns quants els amplien la pena i un altre surt indultat, i jo, si fos la família del policia que ha quedat tetraplègic, seria el primer interessat a saber realment què va passar, per saber qui és el culpable del fet que el meu pare o el marit, en aquest cas, quedi lesionat de per vida, perquè clar, el que deia el Toni, no?, que per molt que fareixin un company teu agafar qualsevol per intentar justificar o donar l'aparença de justícia, en aquest cas no és cert, perquè qui va tirar el test, perquè es demostra o queda clar que no van tirar una pedra des del carrer, que és com se'ls intenta enredar en el judici, i la família per ara no sap qui és la persona que realment va fer mal al seu pare o marit, en aquest cas, no?, i queda el dubte.
Hi ha també els perjudicis de la imatge que donem les persones. Aquest perjudici a mi em preocupa també, és que aquí cau des de la jutgessa passant per un munt de gent. És a dir, el fet d'un piercing és una catalogació, no, perdoni, estem parlant d'un delicte, oblidis del piercing, a veure qui ha fet el delicte. No prejutgem. No.
Sí, aquesta és una cosa molt, molt sobtant, no? Gent que vesteix d'una manera, el dia que va al judici els trobes totalment disfressats i vestits diferents.
Exactament.
Per aparentar o per influir o per... Exactament. Això és un tema que no...
Per cert, que queden 8 minutets sobre el 27 de setembre del 2015. És una bona solució, és una solució a mitges, és una mala solució, vaja.
Com... Jo crec que la vam encertar bastant.
Sí, no, aquí es va satina, en aquesta tertúlia.
Es va ajudar bastant. És la menys dolenta de les solucions possibles, perquè ara realment ha de fer unes eleccions al març amb el clima de poca entesa que n'hi havia, era poc més que un suïcidi del procés. Tirar pilota molt enllà també hagués desinflat, i escolta, el setembre és que és ja... És demà passat, dona temps per acabar d'establir el full de ruta, dona temps perquè s'incorpori totes les forces independentistes, vull dir, gent de la CUP, la gent d'Iniciativa i més gent que es pugui anar afegint, que és la solució, crec que és bona. Podem estar contents perquè feia un mes que estava allà i la gent que teníem dubtes. No? Jo no he dubtat, i així ho vaig dir la setmana passada, però sí que és veritat que hi havia un cert desencís amb com podia acabar tot, no?
Jo, la veritat és que, vist així en fredor, no sé si és bona o és dolenta. És una solució. A mi el que em preocupa, i de lo que jo he tret d'aquí, és... Bueno, a veure, hi ha un encert, és a dir, l'acord continua, per tant, això és bo, punt, a partir d'aquí veurem què... Només ens hem de fixar en les reaccions que han tingut des de Madrid a nivell de govern, a nivell de partits, a nivell de Podemos, a nivell... És una reacció molt forta perquè s'estan donant compte de que la cosa no girarà. Però a mi el que em preocupa és què hem fet durant aquests 2 anys. L'acord és el mateix. S'havien de fer les estructures, això d'estat. S'havia de tenir preparat. Què és que no ens ho creiem? Que és que no ens ho creiem, que això ho volem fer-ho en sèrio? No, o és que pensem que hem de perdre el referèndum, no, o hem de perdre les eleccions?
El problema no és que no ens ho creguem, sinó que el plantejament del president Mas, des de l'any 2007, que va presentar ell el seu full de ruta, ell sempre ha sigut de l'opinió d'intentar totes les vies possibles d'acord. I fins al dia fins al 27 de setembre de l'any passat, en què va convocar la consulta, malgrat la prohibició, ell sempre ha anat, i ho va dir el 2007, ja dic jo, farem això. Si ens diuen que no, i això encara no ho ha dit, però també ho va dir d'aquell dia, i llegeix entre les línies, és, si ens diuen que no, acabarem fent una declaració unilateral d'independència, que ell no ho vol i ell no era el que volia, però com que Espanya
correcte.
És el no a todo,
correcte.
Ell el que fa és cremar totes les etapes i cadascuna d'elles, i farem aquestes eleccions, això. Farem... un govern que proclamarà, però al final de tot, com que la resposta de l'altra banda accepta que hi hagi realment una batussada important a les eleccions espanyoles, però Podemos tampoc s'està manifestant gaire per la feina, ens aboquen a dir, escolta, marxem a la brava. No, però no ho dirà.
No, a veure, jo, perdona, només una puntualització. No és això que parlem d'ara, que si es farà així. No, dins del pacte es deia... Paral·lelament es crearan les estructures d'estat. No n'hi ha cap de creada, només estan iniciades. Hem perdut 2 anys. Si hem de fer una declaració unilateral d'independència, s'ha de tenir preparat. És a dir, ara ens estan dient que hem de tornar a començar a construir. No, perdoni, no ha de començar...
La hisenda catalana, que és potser la principal, ara... es duplica l'estructura i el pressupost augmenta,
però
ja n'hi ha una base i s'està treballant.
Fa 2 anys que això s'hauria pogut fer ja.
Mira,
això és el que em sap greu a mi. És a dir, que hem anat dient que farem estructura si no s'ha fet
Toni.
Res.
Sí, que s'ha fet, sí.
A veure, jo crec que amb el posicionament del president, no, de voler-ho negociar tot fins a l'últim minut, em sembla correcte, és una opció. Ara, paral·lelament, sí que poder hauríem d'haver anat avançant una mica més amb aquestes estructures, perquè en 8 mesos no farem el que haguéssim pogut fer en 2 anys i 8 mesos.
I no ho dic pel president que... tan sols, ho dic pel pacte.
No, una mica...
És que el pacte és
tothom
pacte
és responsable, ara. Suposo que també hem perdut tantes energies en poder arribar a acords, en poder tirar endavant 9-Ns, etc, que estem on estem. Jo crec que és l'acord que s'ha arribat és l'acord de la voluntat d'acord. Perquè sentint la roda de premsa del president Mas i sentint posteriorment en Junqueras, realment em va entrar, si més no, a mi em va arribar o vaig tenir la sensació que hi ha la voluntat de que hi hagi un acord, però que no hi ha acord. Per tant, segurament estem en el mal menor, amb el 27S. Apuntava una mica al Marc, que segurament era les millors de les opcions que tenim aquí davant. Jo sóc poder més pessimista i dic que és el mal menor, La llàstima de tot plegat, a hores d'ara, anar a unes eleccions abans de les municipals, doncs realment era complex, era molt complex. La llàstima és que poder aquesta data s'hauria d'haver anunciat o aquest acord hagués sigut desitjable arribar-hi poc després del 9-N i continuar acumulant embranzida i no haver passat per aquest moment de líquid refrigerador i que ara, doncs haurem de tornar a enganxar el ritme, que enganxarem, perquè ganes n'hi ha i voluntat n'hi ha, però per mi, ara sí, puc dir que és un mal menor, però el desitjable hagués estat haguer sigut capaços d'arribar a un acord post-9-N i anar abans de les municipals. I les municipals, a poder ser, pervertir-les el menys possible del que seran, malauradament.
Del que seran pervertides, vols dir.
Exacte.
Perquè té pinta que...
El que seran divertides. Perquè no, hi haurà aquí tutti frutti i aquí hi ha tot el ajuntament.
Veurem. La setmana que ve, si volen, en podem parlar més. Jordi Mulgó, Toni Ramon, Marc Monells, moltíssimes gràcies als tres per haver vingut i, si volen, la setmana que ve, continuem fent tertúlia. Que vagi bé.
Adéu. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are so on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. More